Bon dia, avui és divendres 27 d'octubre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Informatiu diari d'aquest divendres 27 d'octubre que obrim dient-los informacions relacionades amb el ple municipal de l'Ajuntament a l'Espluga celebrat aquest passat dimecres. I és que, entre altres notícies que ja els vam avançar, avui els expliquem que David Rovira va confirmar-se i va assegurar que no trencaran el pacte de govern de cap manera amb Antoni Vendrell. Una petició que feia altra vegada Jordi Miró en aquest ple municipal, després que ja en l'Ajuntament a casa, el programa de l'Espluga FM Ràdio, hagués fet la petició, doncs ara, amb resposta de David Rovira, deia que no ho faran perquè no tenen ni motius i perquè els ha estat leial. De tot plegat, d'aquest pacte de govern també en seguirem parlant, perquè, com saben, Som Espluga demanava que el partit de Convergència i Unió a l'Espluga trenqués amb Antoni Vendrell pels seus vincles amb el PSC, però avui els parlarem d'aquesta altra resposta, perquè es va produir un altre capítol de tot plegat en aquest ple municipal. Un ple que també va confirmar a Jordi Salvador com a nou jutge de pau substitut. Això sí, es va haver de fer per votacions, i és que els dos, d'una banda l'equip de govern i de l'altra el grup de l'oposició, Som Espluga, no es van posar d'acord en quin dels dos candidats havia de ser el guanyador d'aquesta plaça. Tot plegat ho parlarem també en aquest informatiu diari. Escoltarem i repassarem els motius pels quals els regidors van votar per un o altre candidat. I també avui els parlarem d'altres iniciatives, sobretot de les que s'han de celebrar aquest cap de setmana a la Conca de Barberà, amb especial interès als actes previstos per l'Espluga de Francolí. Però avui també els parlarem del primer punt de càrrega ràpida de vehicles elèctrics a la Conca de Barberà, que s'ha instal·lat a Montblanc. Aquest primer punt de càrrega instal·lat per l'Ajuntament de Montblanc, doncs, que s'està fent efectiu, de fet encara no està en funcionament, però ja sí que està gairebé acabat d'instal·lar en un dels emplaçaments d'aparcament de Montblanc. És una de les notícies positives que tenim en la jornada d'avui i que us repassem en aquest divendres 27 d'octubre. El repàs a l'actualitat un dia més aquí a l'Espluga FM Ràdio. Comencem!
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Ja dilluns els parlàvem d'aquesta petició de Som Espluga que feien en el programa de l'Ajuntament a casa de l'Espluga FM Ràdio. Una petició que s'ha tornat a reproduir en el ple municipal celebrat aquest passat dimecres i en la qual Som Espluga demana a Convergència i Unió que trenqui el pacte de govern amb candidatura de Progrés PSC, amb aquest regidor adscrit en aquest grup, que és Antoni Vendrell. Un pacte de govern que es va fer el 2014, llavors, per aconseguir tirar endavant aquest govern, aquesta legislatura, i que altra vegada, en aquest cas en el ple municipal, David Rovira va respondre que l'equip de govern no es trencarà i no trencaran el pacte de govern amb Antoni Vendrell. Així feia la petició Jordi Miró en aquest ple municipal, referint-se a la que ja havien fet en l'Ajuntament a casa, aquest programa de l'Espluga FM Ràdio, i altra vegada doncs, en el ple insistia en aquesta petició de trencament del pacte de govern per als vincles d'Antoni Vendrell amb el PSC. Això sí, aquesta vegada feia referència i lamentava les paraules d'Antoni Vendrell durant el debat municipal a l'Ajuntament a casa de l'Espluga FM Ràdio.
Durant el debat posterior, el regidor Antoni Vendrell va insultar i tractar de forma reprovable el regidor del nostre grup municipal, Josep Maria Vidal, i el nostre grup sencer, cosa que ens insisteix molt perquè nosaltres sempre hem tractat a tots els representants públics amb el mateix respecte.
Doncs així lamentava la resposta que havia rebut el grup de l'oposició en aquest debat municipal, i de fet ho feia en el context que els expliquem, que Jordi Miró de Som Espluga va tornar a fer pública aquesta demanda durant el ple municipal d'aquest dimecres, considerant que Antoni Vendrell té vincles amb el PSC i que aquest partit està avalant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Recordem que Antoni Vendrell està adscrit al consistori per candidatura de Progrés amb PSC. Tot plegat, així en responia l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, com qui dèiem, va assegurar i va afirmar que no es trencarà aquest pacte de govern.
Per trencar un pacte han de ser dos parts que ho vulguin, i nosaltres no en tenim cap ganes, perquè no tenim cap motiu, perquè a més hem sigut lleals mútuament la gent que hem format part d'aquest pacte, i per tant no tenim cap intenció ni cap ganes ni cap motiu, repeteixo.
Així s'hi referia a David Rovira, que tancava la porta a aquesta possibilitat de trencar amb el PSC, amb aquesta candidatura de Progrés PSC, que doncs és el que té darrere Antonio Vendrell, després doncs de presentar-se en aquestes eleccions. Ho feia amb el partit d'Espluga Viva, qui estava sota el paraigua, doncs, com dèiem, d'aquesta llista de candidatura de Progrés PSC. De tot plegat, com dèiem, doncs, David Rovira, alcalde de l'Espluga, tancava la porta a aquest pacte de govern que es trenqués en aquesta hipotètica situació després d'aquesta demanda de Som Espluga. Per tant, com deia David Rovira, no trencaran el pacte de govern perquè, expliqui com l'hem escoltat, no tenen motius ni ganes de fer-ho, i expliqui doncs, que han estat leials a Antonio Vendrell i l'equip de govern durant aquests anys, i de fet també va repassar que Antonio Vendrell ha donat suport a les iniciatives del procés independentista durant aquests anys. I continuem amb més notícies del ple municipal d'aquest passat dimecres. De fet, ja durant la jornada d'ahir els avançàvem una de les notícies, les principals, que es van derivar d'aquesta celebració del ple ordinari, en la que destacàvem aquesta aprovació de la moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, també d'una altra en suport a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, en què es demana l'alliberament d'aquests dos presos, se'ls anomena com a presos polítics, i també un altre en defensa de l'escola catalana. Però en aquest ple municipal, de fet aquesta notícia la podeu recuperar a Espluga FM Ràdio, però avui els parlem d'un altre, perquè en aquest ple municipal també es va aprovar la candidatura de Jordi Sablador com a nou jutge de pau substitut. I és que així ho certifiquen les votacions que es van fer durant aquesta sessió del ple municipal d'aquest dimecres, i es va haver de votar a causa de la falta de consens entre els 11 regidors del consistori a l'hora de decidir entre quins dos candidats havien de decantar-se per ocupar aquesta plaça de jutge de pau substitut. La convocatòria per trobar jutge de pau substitut es va tornar a obrir després que el candidat escollit al març passat per ocupar aquesta plaça no va prendre possessió del càrrec. En aquesta segona convocatòria s'hi van presentar dos candidats, Jordi Salvador i Maria Escoda. D'una banda, els 6 regidors de l'equip de govern es van decantar per la candidatura de Jordi Salvador, considerant que mereixia ocupar aquesta plaça perquè ja s'hi havia presentat en la primera convocatòria, a diferència de Maria Escoda. L'equip de govern alhora considera que és un cas que en el cas de jutge de pau és més important la forma de ser i l'experiència per davant de la formació acadèmica. Contràriament, els 5 regidors de Som Espluga van decantar-se per la proposta de Maria Escoda en considerar que té millor currículum per desenvolupar el paper de jutge de pau. Finalment, es va haver de decidir per votacions i va guanyar la candidatura de Jordi Salvador per 6 vots a favor i 5, en aquest cas, van anar a parar a la de Maria Escoda. Recuperem alguns dels talls en què, en primer lloc, Jordi Miró explicava a qui donaven suport i per què s'havia hagut de votar. Assegurava d'entrada doncs, que s'havia de votar perquè els dos grups municipals, bé, els 3 grups municipals, però això sí, els dos blocs, l'equip de govern i Som Espluga, no s'havien posat d'acord en aquestes votacions, en aquesta decisió de decidir qui havia de ser el jutge de pau, i per tant tot plegat es va haver de decidir per les votacions que es van celebrar en aquest ple municipal. Escoltem doncs a Jordi Miró, que és cap de l'oposició.
Però farem la votació perquè no ens hem posat d'acord amb qui dels dos hauria d'ocupar la plaça. Nosaltres hem anat a veure els expedients a tots dos i ens decantem per la candidata que pensem que té millor currículum per al lloc que ocupa.
Així ho deia Jordi Miró, i de l'altra banda Jordi Torre, de l'equip de govern, doncs també defensava el vot de l'equip de govern.
Ens decantarem per la candidatura del Jordi Salvador, perquè si, com ell deia, doncs tots dos no tenen cap mena d'impediment per poder ocupar aquesta plaça, doncs nosaltres hem considerat que quan es va convocar la plaça de jutge de pau titular, doncs el Jordi ja va mostrar el seu interès, ara aquest cop doncs hi ha tornat a mostrar interès, doncs per tant el nostre vot serà per ell.
Bé, doncs després d'aquestes dues intervencions de Jordi Torre, de Convergència i Unió, membre de l'equip de govern, i d'altra banda Jordi Miró, cap de l'oposició i de Som Espluga, doncs es va fer aquesta votació que, com dèiem, va acabar amb 6 vots a favor de Jordi Salvador i 5 per Maria Escoda. Per tant, d'aquesta manera, Jordi Salvador és el nou jutge de pau substitut de l'Espluga. I Montblanc ha instal·lat el primer punt de càrrega ràpida per vehicles elèctrics de la Conca de Barberà. És la primera instal·lació d'aquest tipus que s'instal·la a la Conca de Barberà i, de fet, s'està acabant d'ultimar en aquests dies a Montblanc aquesta estació de recàrrega ràpids per a vehicles elèctrics. La tipologia d'estació de recàrregues que s'ha considerat més adequada és aquesta de recàrrega ràpida per la rapidesa de la recàrrega del subministre i que doncs, pot recarregar un vehicle elèctric en només uns 20, entre 20 i 40 minuts. Per tant, per la seva capacitat de poder subministrar mitjançant un quadre existent de baixa tensió la potència que requereix aquest equip, que és de 55 kW. Per la disponibilitat suficient també d'espai per ubicar un nou equip d'aquestes dimensions i per la possibilitat de poder oferir recàrrega en mode 3 i mode 4 simultàniament, aquestes dues coses doncs, han fet que s'hagi instal·lat aquest punt de càrrega. També s'ha considerat que és important també que hi hagi una estació de recàrrega semiràpida per la possibilitat de recarregar un vehicle elèctric en 2 a 4 hores. I bé, els parlem d'aquesta estació de recàrrega que s'ha instal·lat en la zona blava ubicada a la muralla de Santa Tecla, al costat del Bar Montseny, per la facilitat de subministrament elèctric, accés directe també a través de l'AP7 i la Nacional 240 i l'estacionament a un punt cèntric d'interès i per la facilitat de mobilitat elèctrica situant-se en un punt clau del municipi. Escoltem doncs ara a Francesc Benet, que és regidor del municipi, explicant aquesta iniciativa de Montblanc, que és de fet la primera en la Conca de Barberà, aquest punt de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics al municipi. Escoltem.
De fet, bé, són dos punts de càrrega ràpida i semiràpida que hem ajuntat, hem preferit tenir-los tots dos conjuntament aquí a la zona de la muralla de Santa Tecla, amb quatre places d'aparcament, per atendre tot tipus de necessitats. Sabeu que hi ha algun tipus de vehicles que preferiran una càrrega més ràpida en funció del temps i d'altres que probablement doncs, amb una càrrega menys potent doncs ja serà suficient. Això ens ha vingut subvencionat a través de conjuntament amb l'ajut de l'oficina de turisme. Aquesta és una actuació que es fa per poder tenir una malla de 100 quilòmetres per poder aprovisionar una malla catalana de 5 quilòmetres per poder-se aprovisionar d'aquest subministrament. Si no, pràcticament fa inviable el desenvolupament del vehicle elèctric, no? I a l'Ajuntament de Montblanc doncs, estem per això, per a poc doncs, anar reduint emissions de CO2 a l'atmosfera i poder contribuir a un efecte hivernacle menys agressiu. No, és gratuït. No? Això ho hem de fomentar i hem de fomentar que hi hagi molts vehicles elèctrics aviat i, per tant, la millor manera de fomentar-ho és que sigui un espai gratuït. La càrrega i l'estacionament, sí.
Bé, així s'hi referia Francesc Benet, que és regidor a l'Ajuntament de Montblanc, repassar bé aquesta iniciativa i, de fet, els expliquem que aquesta estació de recàrrega de vehicles elèctrics s'ha fet efectiva amb un pressupost de més de 38.000 euros i, de fet, s'està ultimant. Com dèiem, encara no està del tot instal·lada, sí que físicament ja es pot veure aquesta nova estació, però encara no està en marxa. S'obriran els propers dies perquè encara queda algun detall a última, però sí que els parlem de que aquesta serà la primera estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics a la Conca de Barberà i, per tant, una notícia positiva que avui doncs, destaquem. I abans de marxar també destaquem altres iniciatives a la Conca de Barberà per aquests dies, sobretot començant d'entrada ja per aquest divendres perquè hi ha més d'un acte previst a l'Espluga de Francolí. D'entrada els parlem de la visita de la Castanyera, el petit gourmand, aquest dissabte 28 d'octubre la Castanyera visitarà aquest establiment a 6:45 de la tarda i per tant es farà aquesta visita ja preveient l'arribada de la castanyada, és època de castanyes i a l'Espluga de Francolí es podrà veure la castanyera en el local del petit gourmand. Però parlem d'altres iniciatives també i és aquesta xerrada sobre el cultiu ecològic d'horta que celebrarà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga, una conferència inclosa dins la Setmana Bio en què es parlarà d'aquesta, doncs, aquest cultiu ecològic d'horta, també en com influeixen les llunes amb el calendari biodinàmic, i es mostrarà una cistella de productes de temporada tot plegat a càrrec de Colla Sierra. Es farà aquesta tarda, com dèiem, divendres 27 d'octubre a 6:15 PM a la Biblioteca Pública de l'Espluga de Francolí, la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. I en el dia d'avui també volem repassar altres propostes per aquests dies i anem ja a conèixer l'altra previsió de cultural, sobretot parlant ja de la Conca de Barberà en el cap de setmana. Clap your hands.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Va, és important que agafin paper i bolígraf perquè n'hi ha moltíssimes de propostes i ara ens les explica també l'Albert Grinyó, company de l'Espluga FM Ràdio, de l'Espluga Audiovisual, i amb ell fem un apunt de les propostes culturals més interessants per aquests dies a la Conca de Barberà.
L'agenda cultural.
Xerrada sobre el cultiu ecològic d'horta.
Aquest divendres a les 5 de la tarda a la sala infantil de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga, a càrrec de Colla Sierra Batalla. Parlarà sobre com influeixen les llunes en un calendari biodinàmic i mostrarà una cistella plena de productes de temporada. L'acte s'emmarca dins de la Setmana Bio a l'escola.
Visita guiada a Rocafort de Queralt.
Dins de la campanya de tardor, la Conca Poble a Poble, que organitza el Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca. Aquest proper dissabte a les 11 del matí, l'activitat és gratuïta amb un màxim de 25 persones. Cal fer la inscripció prèvia i les pròximes visites seran el 4 de novembre a Barberà de la Conca i l'11 de novembre a Blancafort.
Presentació del llibre de Goig i altres himnes populars de mossèn Ramon Muntanyola.
Aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga. L'obra editada per Goigistes Tarragonins està patrocinada per l'Arcabisbat de Tarragona i l'Ajuntament de l'Espluga. Serà presentada pel professor Lluís Montcunill Sirac.
Exposició Quaderna d'Albades de Carles Duarte.
Fins al 5 de novembre al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, on es poden veure les fotografies que l'autor ha fet durant els darrers anys en l'Albada.
L'agenda cultural.
I dos apunts més encara en aquest repàs de l'actualitat d'aquest divendres 27 d'octubre, i és que dilluns començaran els tallers de prevenció de drogodependències als instituts de la comarca, uns tallers anomenats Sota Pressió. Serà el dilluns 30 d'octubre, com dèiem, i es realitzaran tres tallers en total. Dos tallers es faran a l'Institut Martí Lomà de Montblanc pels alumnes de segon d'ESO i un taller a l'Institut Joan Segura de Santa Coloma de Queralt pels alumnes de tercer d'ESO. L'any passat ja es van desenvolupar aquests tallers, com a prova pilot es van fer a l'Institut Joan Amigó de l'Espluga i també al Col·legi Mare de Déu de la Serra a Montblanc. Aquests tallers es desenvolupen després d'haver visualitzat l'exposició Sota Pressió de l'entitat Promoció i Desenvolupament Social de Barcelona. Tot plegat, com dèiem, des d'aquest punt de vista preventiu de les pressions dels amics i companyans sobre un factor sovint implicat en el consum de drogues i en altres conductes problemàticament o de risc en l'adolescència. Tot plegat aquest dilluns es farà, com dèiem, en els instituts, dos instituts de la Conca de Barberà, l'Institut Martí Lomà, volíem dir de Montblanc, pels alumnes de segon d'ESO, i el Institut Joan Segura de Santa Coloma de Queralt pels alumnes de tercer d'ESO, aquests tallers de prevenció de drogodependències. I també avui els fem un apunt ja del 5è Festival Internacional d'Orgues de Poblet, que celebrarà el 4 de novembre, el 18 de novembre i el 25 de novembre. Tot plegat a la Basílica de Poblet a partir de 9:15 PM del vespre d'aquests dies. El dia 4 de novembre i interpretarà en aquesta basílica i actuarà Giula Ricci, qui oferirà aquest concert, serà el 4 de novembre. També ja parlant Del 18 de novembre els hem de parlar del concert de Hane Hugelmann, si ho diem bé, i el 25 de novembre de Hatsumi Miura, tot plegat sota la direcció artística de Josep Antoni Peramós i el tècnic d'orgues Joan Carles Castro, que és mestre organer. Com dèiem, aquest Festival Internacional d'Orgues de Poblet, i els preus generals són de 12 euros, l'entrada general. Els estudiants de conservatori joves d'entre 13 i 15 anys, l'entrada la poden fer per 6 euros, els menors de 12 anys, de 13 anys, volíem dir, l'entrada és gratuïta, i si volen aconseguir l'abonament per 2 dies és de 20 euros, i si volen pels 3 dies, pel 4, 18 i 25 de novembre, l'entrada costa 30 euros. Tot plegat en aquest informatiu diari, els hem avançat aquesta programació del 5è Festival Internacional d'Orgues de Poblet, un festival realment important perquè, com han escoltat, doncs hi vindran interpretadors de música doncs amb aquests orgues d'escala internacional, podríem dir, són músics importants que s'inclouen en aquesta programació del 5è Festival d'Orgues de Poblet. Amb això acabem, però de fet marxem escoltant avui a Roba Estesa, que és la formació musical que encapçala el cartell de la Festa de la Castanyada de l'Espluga de Francolí, també acompanyats pel grup musical Auxili, però avui hem escollit aquesta proposta de Roba Estesa. Amb aquesta ens acomiadem i us desitgem que tingueu un bon divendres. La programació continua aquí a l'Espluga FM Ràdio. Després d'aquests instants fem una petita pausa i continuem amb lectures.
Preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons als collons. Aquest crit que ara ressona entre murs blancs i parets, escriurem la bona nova, no patiu, àvies i mares, cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor, trencarem les vaixelles, estriparem llençols, les criades ara empaiten aquell tal senyor Ramon, no patiu, àvies i mares, cantarem vostra cançó i amb l'amor com a proclama farem del món un tot nou. El senyor Ramon ja no empaita les criades. No la vora de baix dels pantalons.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. I per punxar-los els collons.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Segona part del capítol 8è, Text primigènit.
Arribes a Sant Felip Neri, on el sol ja ha abandonat bona part de la plaça, i et dirigeixes a casa dels Bertran, no sense fixar-te en una dona embarassada que seu a la porta de l'església amb un cartró de vi que qualsevol diria que es podria posar de part en aquell mateix instant. Però ella calla i va fotent globs de cartró i va inventar-hi de quan col cosa sobre la pedra gastada que dona pas a l'interior de l'església. És el record de la misèria. La Manuela t'obre la porta. Bona tarda, Carles. Bon dia, Manuela. Bon dia. Bon dia tot el dia, diu la dita. Mira, que ho compliqueu els catalans amb això de les hores i amb això dels moments del dia. És clar, si una llengua no té aquestes punyeteries, perdria la seva gràcia, no? I tant, et diu la Manuela, que no perdon ni una espurna de la capacitat de curiosir-se i de les ganes d'aprendre que la fan mantenir viva i atenta allò que passa al seu voltant. La Manuela t'acompanya fins a la biblioteca, on hi ha la Clara. La nota és un punt inquieta, frisosa per la història, però també per allò que envolta la història. Hola, Carles, com estàs? Bé, i tu? Ansiosa per escoltar-te. Per escoltar-me? Sí, vull que siguis tu que em llegeixi el primer capítol. Voldràs fer-ho? Sí, és clar. Perfecte. Però abans explica'm, com està en Frank? Què li va semblar la meva proposta? Quina és la condició que em vas dir ahir a la nit? Són moltes preguntes. En Frank està bé. La teva proposta ni tan sols el va sorprendre. Ara, com si sempre, hagués esperat que un bon dia algú li demanaria per escriure sobre la seva vida. I això va ser una de les coses que més em varen sobtar i que més em varen inquietar. Però suposo que per un home com ell ja no hi ha gaires misteris i la vida sempre té girs sorprenents. A canvi, em va demanar alguna cosa sobre tu. I crec que amb les meves respostes vaig poder satisfer una mica la seva curiositat, en la qual cosa tothom content i té una única petició. Digues que li donis el llibre més antic que tinguis d'un autor balcànic. Digues-li que d'acord, que el llibre és seu. Ja el buscaré entre els més vells de la biblioteca. No hi haurà cap problema, perquè un avantpassat meu va ser ambaixador a la República de Ragusa al final de l'edat mitjana, si és que encara avui en dia és vàlida la divisió convencional del món en èpoques històriques. I va tornar d'allà en el nucli fundacional de la biblioteca, segur que n'hi haurà algun que li faci il·lusió. Com és que no me'n parlares d'aquest Bertran? La seva aportació a la biblioteca va ser mínima. 200 llibres, que per l'època suposo que era una barbaritat, la majoria dels quals no va llegir mai perquè llavors el que importava era atresorar-los, no conèixer-los. El llibre era un objecte de luxe, un regal, que es feien entre ambaixadors i els dignataris. Era quasi tan important o més l'autoria del miniaturista que no pas el contingut del text. Els llibres eren això, productes preciosos, obres artesanes d'un valor altíssim. A més, al meu avantpassat li interessava un altre coneixement, molt més prosaic, la política. Ja, i el quadre? Quin? El de Piero della Francesca. És el retrat de la seva dona, és a baix, al saló. Un dia te l'ensenyaré. Com ho saps, això del quadre? Vull dir que hi ha poca gent que sap que tenim un Piero della Francesca, tot i que consta la major part dels catàlegs raonats sobre el pintor. M'ho va dir en Frank, però no te'n contaré res, perquè això forma part de la seva història i no vull fotre el llibre. Li dius i esperes que ell encaixi amb esportivitat la teva reserva, que s'acomodi la seva curiositat no satisfeta. I certament, en aquest sentit, la Clara és una dona excepcional. D'acord, comencem. Perfecte. T'adverteixo que encara no li he trobat títol i que aquest és només el primer capítol en versió esborrany. Així que en la redacció final, de tot plegat, pot haver-hi canvis. Està bé, n'assumirà el risc.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.